aproximadament uns 250 pobles abandonats. Tot i que és difícil de precisar, en els últims anys, famílies o particulars han començat a repoblar-ne alguns. Les motivacions per recuperar-los són diverses, però queda clar que els que hi han anat a viure volen un canvi de vida. Saludo a aquesta hora en Xevi Cortadellas, que és coeditor i coautor dels llibres Els pobles perduts i Els pobles oblidats. Xevi, bon dia.
Bon dia.
I benvingut. També en Joan Bericat. Hola, Joan, bon dia.
Bon dia.
Et presento com a habitant de Solanell.
Sí, senyor.
A l'Alt Urgell.
Sí.
Però Solanell no era un poble abandonat.
Era un poble abandonat fins fa 2 anys i mig que vaig arribar-hi i amb un projecte que es diu Reviure Solanell, el qual doncs ara sembla ser que es faci realitat.
Xevi, 250 pobles abandonats. Jo no m'imaginava pas que fossin tants.
No tots havien sigut municipis, eh? Més aviat pocs havien sigut municipis. Són nuclis habitats i o que eren habitats i jo diria que n'hi poden haver més. N'hi ha alguns que es van abandonar ben bé perquè, per exemple, el Popentans, i alguns d'aquests sí que eren municipis. Molts altres no. Solanell havia sigut municipi.
Sí. Vol dir que tenia ajuntament propi, ens estem referint, i no era un nucli...
Bueno, nosaltres sempre hem sigut una pedania. Després nosaltres depenem de Montferrer. Tenim un alcalde, però... d'aquest mateix depèn de Montferrer.
On es troben aquesta majoria de pobles, Xevi? Si haguéssim de fer un mapa, ens situaríem cap a quines comarques?
Pirineu n'hi ha molts i molts, molts i molts. Nosaltres, en aquests dos llibres que hem fet, volíem fer la Volta a Catalunya, ja l'hem feta, però és que al Pirineu n'hi ha tants, els dos Pallars, a la Franja, a l'Alta Ribagorça... al Ripollès n'hi ha alguns, a l'Alt Urgell. Després al Prepirineu també n'hi ha molts. Però també n'hi ha a la banda de l'interior de les comarques de Tarragona, fins i tot alguns de les Terres de l'Ebre, i vaja, i alguns, no gaires, a l'Empordà i a les comarques, diguem-ne, més de Girona, i fins i tot algun al Montseny.
Per què els considerem abandonats, aquests pobles? Evidentment perquè no hi viu ningú, però ha de donar-se un pas de temps de que els que havien estat propietaris d'aquelles cases hi deixessin de viure perquè els puguem considerar com a tal?
No, per nosaltres no. O sigui, nosaltres el que vam fer en aquests dos llibres, que es diuen Els pobles oblidats i Els pobles perduts, el que vam fer va ser convidar gent que escriuen, escriptors, perquè això són llibres col·lectius, la Judit Pujadó i jo vam coordinar-ho, i aquests escriptors doncs, van mirar que fossin de diferents punts del territori, de la Catalunya històrica, perquè també hi ha pobles de la Catalunya Nord i de la Franja. I l'única condició que els posàvem era que parlessin amb gent que havien viscut, que tenien avantpassats o que tenien alguna relació amb un d'aquests pobles oblidats o perduts, no? Com en diguem. I llavors, home, la majoria d'aquests pobles, per dir-ho a l'engròs, s'han abandonat als anys 60.
Per què? Per què en aquesta època, Xavi?
La primera cosa que se t'acudeix és el final de l'èxode rural. Però hi ha casos molt més especials, no tots són el mateix. Hi ha pobles, com per exemple un que es diu Finestres, que és a la Franja. Finestres no tenia camí, carretera. Tenia camins, però no tenia pista. I justament la pista va servir perquè els últims habitants del poble marxessin. És a dir...
En lloc de servir d'entrada, va servir de sortida.
De fugida, sí. Hi ha pobles d'aquests que no estaven en condicions d'entrar al segle XX, per entendre'ns. Tal com diu en Requerer de Nou, de Tragó de Noguera, diu, és que jo sempre dic que Tragó no hi va entrar mai la roda. Esclar, són pobles que no hi va entrar la roda. Hi ha Marcel Fiter, que és un dels que ens ha escrit sobretot de l'Alt Urgell, d'aquesta banda, i del Pallars, també. Doncs en Marcel Fiter sempre diu que molts dels pobles d'aquell parla, per exemple, Valldarques, doncs diu, és que no necessitaven carros. anaven amb argans. Que jo, per exemple, que sóc de l'Empordà, de la Baix Empordà, no sabia ni què era un arga.
Jo tampoc.
Bueno, són uns pals, per entendre'ns, que es posen a darrere del matxo i que, diguem-ne, el poc que collien a les pastures o en els pocs sembrats que tenien, el poc que collien ja amb argans ja en feien prou, no necessitaven ni rodes, saps? Mm.
Com si fos una camilla, per entendre'ns, que es lligava al matxo i que llavors estivava.
Com si fos, sí, exacte, una llitera. Però, per exemple, això mateix, parlant amb gent d'aquests pobles, ara penso amb un que es diu Saltó i Vidabona, una dona que es diu, que es viu, bueno, està molt bé i té 92 anys, es diu Pepeta, la Pepeta Fajula, que va néixer al Boix de Vidabona, del Boix de Ternadella, que és de Vidabona, és el Ripollès, això.
Tot això ho diu sense cap llibre al davant, us ho dic també, perquè aquest home té una memòria prodigiosa.
És el que sé, no sé per gaire res més. Doncs aquesta, la Pepeta, ella explica que la seva mare, quan es va morir, quan la Pepeta té 92 anys, ja ho he dit, la seva mare es va morir, que ella en tenia molt pocs. Doncs la seva mare, el seu oncle avi, tots aquests els van haver d'enterrar a Vidabona, que ara és abandonat, perquè la gent se situï molt a prop de Vidabona, és on es va morir en Xirinacs.
Mm, en aquell bosc.
Sí, però el que passa és que ell va passar per dalt, per Ugassa. I, en canvi, el Boix, per exemple, s'hi arriba per baix, per Sant Joan de les Abadesses. Mm. Doncs la mare de la Pepeta i l'oncle els van enterrar. No hi havia ni carro. I jo vaig dir bueno, el devien portar amb cibera, que és això. En deien cibera, lliteres, en deien cibera, perquè era una plataforma per portar el fems. I diu, no, això em vaig quedar parat. Diu, la meva mare, diu, la van enterrar, com que no hi passava, per anar a Vidabona, Santa Maria de Vidabona, no hi havia ni camí perquè passés un carro, a part de que no hi havia carros, diu, la van enterrar, van lligar el bagul, que el van anar a buscar a Sant Joan, amb un pal samaler, que diu ella, que a més em sorprèn això de pal samaler, perquè la samala és amb els raïms, i allà no. Però ella va dir pal samaler, i allà no hi ha vinyes, fins ara, si més no. Doncs diu, van lligar el bagul amb un pal samaler, i el van portar fins a dalt de Vidabona, dos homes, i quan es cansaven, anaven canviant. I això que sembla que estiguem parlant de l'edat mitjana és una història que va passar una mica abans de la guerra.
No podien resistir a la modernitat, jo crec que alguns d'aquests habitants, quan van acabar deixant aquests pobles, no? Perquè pel que em dius, vivien, és que des d'un punt de vista de no reconèixer ni la roda, és bastant bàsic el tipus de vida que vivien.
Són els casos més exagerats, eh? Mm.
Tothom marxa i en Joan hi torna. D'on ets, Joan, tu?
Bé, jo sóc de Sabadell. Mm. Nat a Sabadell.
Nat a Sabadell. Tota una vida dedicada a fer moltes altres coses, però arriba un moment de la teva vida que et planteges fer un canvi.
Sí, jo vaig viure molts anys a Perú, a l'altra banda del món.
Sí.
Malauradament, en l'any 2007 vam tindre un terratrèmol de 8 graus, el qual va destruir allà on vivia, i va ser el detonant de que decidís tornar a Catalunya. Vaig activar una empresa que es deia Perú a Medida, que és una agència de viatges. Lamentablement, la crisi va fer la seva feina. L'internet ha ajudat i va ser el detonant definitiu de que, digués, me'n vaig a viure a pagès. I a partir d'aquí vaig entrar a internet, vaig trobar a Reviure Solanell, em vaig posar en contacte amb Segur Garreta, i a partir d'aquí fins al dia d'avui, 2 anys i mig.
Quants habitants hi sou a Solanell?
En aquest moment, 3. 3.
Ara 2, no? Ah, que en aquell moment 3 perquè sou 4 i tu has vingut.
No, som 3.
Ara 2.
Ara 2.
Quants en tenia el 1857 d'habitants, Solanell?
Això el Xavi.
Mira, tinc aquí apuntat, Xavi. 107 habitants.
Sí. 107.
El 72 va quedar abandonat i avui, després de 40 anys deshabitat, hi viuen aquestes persones que em deien Joan. Sí. Clar, jo abans et feia la broma perquè tots marxen i tu hi tornes.
És que estem vivint una fase de la vida en què potser certes persones que ja tenim una edat ens trobem una mica saturats i ens agradaria tornar a les rels antigues. Jo, això ja ho vaig trobar potser una mica allà a Perú, però, clar, no hi ha res com estar a casa. I bé, doncs a casa meva, doncs, per part de ma mare, venim de Castellfollit de la Roca, Sant Joan les Fonts, i és muntanya. I potser sí que hi ha una part del Joan, doncs, que necessita tirar cap a muntanya.
Però muntanya, Joan, tenies molts llocs on poder anar, i a Solanell, potser com aquell que diu, has de començar primer per reconstruir-te la casa. Clar, no vas
ja
a muntanya,
vas,
per això vas a, sí. vas a fer una aventura, que, com aquell que diu, no? Una aventura vital.
Fa anys que vinc amb projectes una mica així complicats i difícils. Vaig estar a Perú, vaig fer dos hotels, va ser un canvi de vida, després he tingut que tornar. I aquest projecte era un altre repte. I l'he començat, l'estem fent i té un bon futur. Molt bon futur.
T'agradaria fer-hi alguna cosa allà, més enllà de que acabessis vivint-hi de manera permanent com ara? Emprendre algun negoci o obrir algun hotel?
Sí. Hem fet una cooperativa que es diu Reviure Solanell. Després estem a les portes d'iniciar les obres de l'alberg El Gall Negre, el qual regentaré. I d'aquí en endavant, doncs, serà la porta per reviure el poble. Tota aquella persona que vulgui pujar, que tingui ganes de sortir de la gran ciutat, porti un projecte i estarà allotjat en l'hostal mentrestant es faci les obres de casa seva.
Xavi, és una cosa que creus que passarà socialment? Com abans em deia que hi havia hagut un èxode rural, ara pot ser que hi hagi un èxode ciutadà cap a paisatges més nous. Pot ser que hi hagi un retorn, el mateix que ha fet el Joan?
Ja està passant. El que passa que el cas de Solanell, nosaltres hi vam anar diumenge passat, és sensacional, val la pena anar-hi i acostar-s'hi, i un cop funciona el Gall Negre, doncs anar-hi, perquè nosaltres ens va entusiasmar. Dels pobles de què parlem nosaltres, que ara sapiguem, n'hi ha 3 o 4 més de recuperats. Es diu Molinàs, i és un lloc que sembla mentida que s'hagi abandonat, perquè és entre Colera i Portbou, i és a 1,5 km de la frontera aquesta que separa Catalunya de Catalunya. Molinàs és un poble saníssim, però saníssim, perquè no s'hi ha mort mai ningú, perquè no hi ha hagut mai cementiri, tampoc no hi ha hagut mai església, tampoc no hi ha hagut mai col·legi. És un poble que va néixer amb el vi del segle XVIII i que va començar a estar tocat en la filoxera, i que els últims habitants van marxar en els anys 60 atrets per treballar a la costa. Però Molinàs ara és, hi viu gent. Com a mínim, l'última notícia que jo en tinc és que hi viu gent, el que passa que no és un projecte tan sòlid com el de Solanell. Però també n'hi ha d'altres. El Fonoll, que segurament...
Sí, molt conegut.
Exacte.
Perquè és nudista.
Justament en Marcel Fiter explica, viu aquí a Barcelona, ell és de Coll de Nargó, explica que va amb un gimnàs, i explica que un senyor, que ell el saludava, però que no el coneixia, doncs li va dir, diu, tu ets el que has fet aquests llibres, Els pobles oblidats, Els pobles perduts, i n'és un, eh? I ell va dir, sí, diu, te vull explicar una anècdota. És que aquesta anècdota és una mica divertida. Diu, jo tinc un oncle gran, que és capellà, però un capellà dels d'abans, que encara va amb sotana i tot això, o anava, perquè jo no el conec, aquest senyor. I el capellà, aquest oncle d'aquest home que va trobar en Marcel Fiter, li deia, jo sóc del Fonoll, i m'agradaria molt tornar-hi. I, esclar, un capellà que encara va en sotana, com ho pots portar en un poble com el Fonoll? I aquest home li anava donant les allargues, i fins al final que un dia l'oncle li va dir, l'oncle capellà li va dir, diu, ja veig que no m'hi vols dur. I diu, no, diu, anem-hi. Va pensar, mira, que sigui el que vulgui.
El que Déu vulgui, mai més ben dit.
Sí, exacte, mai també ben dit. Però no li va dir. I anava anant sotant el Solanell. I quan va arribar allà i va veure que tothom anava despullat, aquest capellà va dir, diu, caram, va fer un cop d'ull, caram, diu, veig que m'has portat al paradís.
Que ha millorat molt de com havia marxat l'última vegada.
Sí.
Molta informació en aquests dos llibres. Hi haurà molta gent que estarà escoltant en Xevi i en Joan i pensarà, jo també m'hi abonaria a fer una vida nova, a marxar. Doncs us recomano moltíssim Els pobles perduts i Els pobles oblidats d'en Xevi Cortadellas, coeditor i coautor d'aquests dos llibres, juntament amb la Judit Pujador i amb molts col·laboradors que us han ajudat a fer més extensiu un mapa de Catalunya que per molts és invisible, però que segur que en els pròxims anys ho començarà a ser més, i avui amb el Joan Bericat, que ens ha posat també d'exemple de com en un poble on fa anys no hi vivia ningú, avui alguns veïns amb il·lusió ja l'han començat a reviure. Joan Bericat i Xevi Cortadellas, gràcies i molta sort.
Gràcies.
El món a RAC1 amb David Jové.